A COPE Catalunya i Andorra, converses gastronòmiques amb Paco Basso.
Bon dia, família, què tal? Com esteu? Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra. I ja ho sabeu, aquests són minuts de gastronomia, d'amistat, d'intentar informar-vos de tot el que pugui passar amb temes, sobretot, gastronòmic, que pugueu conèixer els nostres cuiners, els nostres restaurants, i que ens ho podem passar d'allò més bé. Per això nosaltres cada setmana doncs, tenim a la Isabel Zaro, perquè ens parli de vins, perquè a tots, de vins i de caves, tots ens agrada, no?, estar una mica informat del que podem beure, de quines varietats. També podem intentar, doncs, donar-vos bons consells, com aquest.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Doncs vinga, anem a començar el programa parlant amb la Isabel Zaro i parlar de bons vins. Sembla que aquest serà un rosat, poder, eh? Bon dia, Isabel!
Hola, bon dia, Paco!
Què dius? Com va això?
Mira, bé. Bé, recordes que parlaven d'això de que los rosados no los bebia la gent? Pues sí. Estan més de moda que mai.
Sí, és veritat, eh? Jo a vegades que vaig en bodegues o així i miro, ostres, sí, eh? Hi ha una varietat de rosats. Hasta els que fan caves fan aquests caves d'així rosat, eh? Que suposo que li don... Bé, el cava... Ai, el vi rosat abans, eh? Era un vi que la gent no en volia.
Sí, perquè ja saps què passa? Que sempre estem amb los mitos i això. El vi rosat era el clarete de tota la vida que lo bebían los avis. Llavors, pues era como... No sé, se desmerecía molt. Mira, precisament avui t'he portat el avispero,
sí,
que és un monovarietal de Bobal, que la Bobal és una varietat de raïm que és autòctona de la zona d'Utiel-Requena. Aquest és de la denominació d'origen d'Utiel-Requena. I allà, a la Bobal, o sigui, li donaven la categoria, la té el Tempranillo i la té el Merlot. I, sin embargo, a la Bobal li diuen la negra, despectivament, saps? La negra.
Ah.
I mira, i aquesta bodega, o sigui, Bodegas del Valle, són una parelleta superjova, eh? No tenen encara ni los 30 anys, tu, una passada.
Ostres!
I són enòlogos tots dos, i ella és subcampeona del món de ral·lis en moto. O sigui, tela, eh?
Ostres, subcampeona del món?
Del món, sí.
Carai!
De ral·lis. Bueno, lo va deixar tot, eh? Lo va deixar tot per el món del vi, no t'ho perdis.
Ostres!
A 25 anys o 26 lo va deixar, va deixar les motos. Bueno, la porta la moto per anar a la finca. Però
clar,
va deixar-ho tot per aquest noi, per el vi, i ara són pallessers. Bueno,
clar,
tenen 4 hectàrees de terreny... I se dediquen a això de la vinya i del vi.
I això, Utiel-Requena, de quina...
Utiel-Requena.
Sí, de quina denominació és?
Sí, aquesta denominació d'origen, Utiel-Requena. Això està en València.
Ah, vale, això volia dir de quina regió és. És valencià, aquest vi.
Sí, és valencià, sí, és valencià.
Val.
I ja t'he dit que són d'aquella zona... I, bueno, és un celler super, bueno, petit, familiar. Els pares d'ell ja se dediquen, a la vinya. Tenen,
clar,
a vora, pues, no sé, tindran igual 40 hectàrees. Li van deixar 4 amb ells. Fan unes 7.000 ampolles de vi. Tenen un blanc. Tenen, perquè allà, saps que a la denominació d'origen Utiel-Requena també fan cava, allà.
Ah, vale.
Llavors tenen macabeo i els han fet, no han fet cava, els han fet un monovarietal de macabeo que està molt bo.
Oh.
I luego tenen un negre, aquests també van estar a la fira, al Rock and Wine.
Ah, val.
Sí,
val.
Sí, sí. És un vi també que va estar... És que van vindre 33 cellers, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, 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 de 12 denominacions d'origen diferents.
Pues Déu-n'hi-do, moure tot això és important, eh? Vol dir que vas fer una bona feina.
Sí, 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 2 meses allà, picopala, treballant molt, però bueno, molt contenta del resultat, a veure. Lo que passa que no es va ploure, bueno, ja ho saps tu, que vas vindre.
Sí, 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 tant i tant. Jo encara quan vaig venir no va ploure. Vaig poder provar 2 copetes de vi ben bo, eh? Yeah, yeah. Que jo sempre demano tal blanc, eh? Jo sóc blanquero.
És de blanc, sí. Sí.
Escolta-me, quin tas...
Te faig la sota de tas?
Sí, i sí, tant.
Mira, el color és el color aquest cirera tan maco del clarete de tota la vida.
Sí.
Pues, perquè és un homenatge aquest vi, l'avispero, al clarete de tota la vida.
Mm.
La finca està a 700 metres d'altitud. Allà compta que és la finca del Prestat, eh? La que tenen ells. Compta que clar, són vins d'altura, són vins molt, amb un caràcter molt marcat, eh? Clar, els vinyedos també són vells, eh? Entre 50-60 anys, més o menys. El sol és el suelo, el sol és arcilloso calcàreo. Això són sols que són pobres en matèria orgànica. I això el que fa és que la vinya s'espavili més, saps?
Ah.
Està certificat en ecològic, també. S'espavila més i són vins amb més caràcter, més personals. És molt aromàtic, el nas, el molt fresc, eh? O sigui, notes molt la cirera, tu. El nas jo noto molt la cirera. I té una bona cirera, o sigui, és un vi que entra bastant bé. I encara que té 14 graus i mitja.
Ostres, aquest sí, has d'anar al tanto, eh?
Bueno, lo que diuen, los vins d'altura solen tenir més grau, eh?
Ah, sí?
I té molt de volumen, té molt de cos, sí, perquè mira, cada 100 metres d'altitud va pujant un grau normalment, perquè clar, contra més insolació, més sucre també. És que,
clar.
I el sucre, ja saps, que després de la fermentació es converteix
en graus.
Alcohol, o sigui que
clar.
Són graus. Llavors, los vins d'altura se caracteritzen per ser més potents, vaja.
Està bé, està bé. Quin plat,
sí, sí.
Quin plat, Isabel?
Mira, jo he posat un plat típic d'allà que se diu cachuli.
Cachuli?
Perquè, sí, el cachuli. Mira que nom més xulo. Cachuli és un guiso que ho fan amb un sofregit de carn. I, a veure, jo l'he tastat amb patates, eh, allà, perquè quan vaig anar a Requena, normalment li posen fetge de porc. Però a mi el fetge de porc no m'agrada i tenien fet uns que havien fet amb patates i estava boníssim, tu, el sofregit aquest. Molt, molt, molt bo. Molt bo.
És un plat que aquí no coneixem, però que ens el recomanes.
Sí, sí, sí. Bueno, allà també és molt típic el corriero, tu, el bacalao aquest amb patates.
Ah, vale.
Sí, el bacallà, als puestos d'interior feia molt el bacallà.
Clar.
I també un claret amb un bacallà va de conya.
És que però... jo la corriero conec allò amb tipus gazpacho. Fan a l'ajo arriero, bueno, saps?
Sí, bueno, sí, com desmigollau.
Sí, sí.
Com esqueixat, vaja.
Sí, com si fos, per veure, com si fos un gazpacho o un salmonejo, saps?
Sí, bueno, aquí és més... té més xitxa, no és tan així. Suposo que a cada puesto lo fan d'una manera diferent.
Clar,
clar. Això...
Ah. Sí. I escolta-me, que parlàvem l'altre dia de les varietats de rim. N'hi ha moltes, no?
Sí, hi ha moltes, sí, hi ha moltes. Però mira, jo què sé, per exemple, el tempranillo és la més plantada a tot Espanya, el tempranillo.
Sí.
Després, la garnatxa és una de les més plantades, però la segona... Bueno, jo te podria dir que la segona més plantada després del tempranillo és la bobal, eh?
La quina?
Sí, saps què passa? La bobal.
Aquesta no l'havia sentit a dir mai.
Pues, saps per què? Perquè a Castilla-La Mancha tenen molta. El que passa que ja saps que Castilla-La Mancha és més sobreproducció, les vinyes les carreguen més, però allà a Castilla-La Mancha hi ha molt de bobal. Allà hi ha molta bobal. I en Utiel Requena, pues, ja t'he dit, hi ha molta... Bueno, clar, és l'autòctona també d'allà. Jo diria que és la segona, mira el que t'he dit. I la garnatxa podria estar tercera o quarta, però garnatxa també tenim un fotiment.
Clar.
Mira, aquí a Catalunya la garnatxa que tenim, i garnatxes de qualitat, eh? I diferents, garnatxa roja, garnatxa negra, garnatxa peluda, o sigui, garnatxa blanca.
Déu-n'hi-do. Jo pensava que el rim tot era més o menys, que canviava, bé, perquè agafa algú si té el terra, té marbres o té coses així.
Bueno, clar, la mineralitat, sí. Això, sí. Tot això és el caràcter del rim. Tot el que agafa de la terra, tot això és molt important, clar. D'on estiguis col·locat, com està orientat la parcel·la, perquè tindrà més hores de sol, menys hores de sol, o sigui, l'altitud... el sol, la pluviometria, tot influeix.
És que em va fer gràcia, perquè aquest dia, mirant varietats, que n'hi havia moltes, vaig veure una que diu picapolla. Com és això?
No, bueno, picapolla, és que és el picapoll.
Ah, doncs allà potser havien equivocat en el diari aquest. Ah, bueno, no, picapolls.
Picapolls.
Ah, picapoll. I quina varietat és això? És que tampoc no l'havia sentit a dir mai, picapolls.
Pues, mira, picapoll al Bages, aquí a Pla de Bages, que és també una denominació d'origen,
sí?
Aquí trobes picapoll. O
sigui
que, bueno, és una altra varietat, el picapoll, de raïm. Llavors, és que hi ha moltes, saps?
Sí.
Entonces, clar...
I Déu-n'hi-do, pels que heu estudiat tot això, recorda que la setmana que ve hem de parlar de l'Híbric i dels vins de Calonja,
És que potser saps què passa, picapoll en català, igual traduït no te sabria dir si és
jo en el diari posava això altre, l'altra paraula. Ara, clar, potser que el que va escriure, potser equivocat, no ho sé, Però, vamos, em va fer gràcia dir, hòstia, quins noms,
sí, igual, sí.
ostres, nois. Bueno.
Però aquesta és autòctona d'aquí del Pla de Bages.
Vale.
La zona de Manresa, por ahí, ¿sabes? El Pla de Bages.
Sí, tant.
Pues és autòctona d'allà. Sí.
Doncs, Isabel, la setmana que ve, si de vol, ens tornem a retrobar.
Molt bé.
Vinga, una abraçada, que vagi molt bé el voyage.
Ai, gràcies.
Vinga, adéu. Doncs vinga, nosaltres a Cope Catalunya i Andorra seguim amb els nostres capítols de la història del restaurant de Can Mia. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia, Paco.
Què, seguim amb la... En farem una sèrie, la vendrem a Netflix.
Amb il·lusió,
sí.
La innocència i amb tot això que treballaves per anar muntant tot el restaurant, no?
Sí.
Bueno, i anar revivint tot això em venen, doncs a la ment i a viure totes unes experiències. La carn de la llosa, que nosaltres, com he dit, vàrem començar fent carn a la brasa i carn de la llosa, la carn de la llosa la vàrem experimentar un dia que ens vàrem anar a Prat de Molló. Fèiem excursions, marxàvem jo, la meva germana, el meu pare, la meva mare... I el que és el meu cunyat, que per la justícia no ho va fer, però ja resulta que l'any 78 ho era, no? Després ens en van anar doncs, un dia cap aquí, un dia cap allà, per anar veient coses i anar prenent experiència, no? I van anar a Prat de Molló i ens van servir carn a la llosa. I ens va agradar molt. I quan nosaltres ens van donar a conèixer el que volíem fer i tot això, i ens van dir com se feia la carn a la llosa. Ens van explicar tot el procés. I llavors recordo bé que ens varen donar la llosa, que és un pissarrí de muntanya, i llavors recordo molt bé doncs, que ens van explicar com havien de fer, la manera que s'havia de calentar i tot això, no?
Perquè a la llosa no s'hi posa oli, no?
A la llosa s'unta amb oli, i llavors s'hi frega un all ben fregat amb all, perquè allò agafa d'això, s'hi pot fregar una mica de tomata, i llavors la sensació de la llosa és que s'ha d'anar escalfant molt a poc a poc, perquè si les coses amb massa foc, peta, no?
Clar.
Les coses es van fer. Llavors, ja més endavant, doncs, al restaurant al Vallter de Set Cases, un dia que vam estar també menjant tota la família, incluït el cunyat, que no és per la justícia, resulta que ens va regalar una llosa, se'n va enterar d'això i ens va regalar...
Carai, veus? Perquè diguis mal, eh?
És una il·lusió de Caldeu, no? De Caldeu. Esclar, aquestes lloses, ves la de pissarrí, de muntanya, que diguéssim que estan en bastant, es troben natural a la muntanya, tampoc és molta la duració. Llavors vàrem anar pensant totes aquestes coses i a Castellfollit de la Roca hi ha una cantera, ara no sé si és, que treballava en la pedra de basal, o sigui, pedra volcànica, que aquesta ja és més forta. I llavors vàrem encarregar que allà ens fessin una llosa ja amb unes mides determinades i ben polida, que el fil cap quedava tan net i fina com una planxa per treballar, i ja no era la llosa directa de la naturalesa, que és més complicat, no?
Clar.
Sí, aquella llosa és calça de volcànica, era molt i molt forta i resistia molts graus de temperatura del foc. I me recordo que aquella llosa va durar 4 o 5 anys.
Clar, perquè ara no en feu, no, Pere, de carn a la llosa?
Com?
No en feu aquí en el restaurant.
Ja farà una ocasió que també et diré l'experiència.
Ah.
Perquè és que al anar treballant cada vegada més, que es van anar treballant més, també necessites tenir les coses una mica preparades perquè convé la gent pugui servir més ràpid. Mm. La carn a la llosa i la carn a la brasa eren dues coses que realment es havien de fer al moment.
Clar.
Clar, una mica complicat. Llavors me'n recordo bé que un dia van convidar un meu tio i resulta que li van fer els rostits que ja fem ara i totes aquestes coses doncs, de cuina que ja era de la meva àvia. Ell era de camionero i va dir, ostres, per què no fiqueu aquests rostits aquí com el que són aquests rostits? De ben segur que triomfareu. O sigui que si cap n'hi ha, hi ha rostits, una mica la culpa la té aquest meu tio.
Aquest, el teu tio, ah, vale, vale. Que ara en teniu quan...
Exacte, Josep Besolú.
Que va, Pere, quan...
Una mica la culpa de dir, va, fareu això, que, saps què vull dir? Però aquí varen anar, això ja perquè feia mig any, un any, que d'això, i varen anar posant els rostits i anar posant les coses sense treure ni la brasa ni treure la carn a la llosa. O sigui, a poc anàvem mantinguent tot, perquè a la clientela tampoc era llosa molt forta, entre setmanes se treballava menys, bueno, tot això, i es podia mantenir, no? I a mesura que la gent va anar estirant ella sola cap als rostits, cap als platillos, cap a, doncs a les salses, a mesura que va anar tirant la gent cap a aquest camí, varen anar retirant la llosa i la carn a la brasa perquè no tenia massa sortida ja, la gent havia decantat cap aquí, m'explico?
Sí. Ara, quants rostits feu, ara? Quina varietat feu? Quants en feu, ara? 8, 10?
O sempre hi ha 9 rostits o bé, sempre, això depèn, a vegades hi ha 14 o 15.
15 rostits diferents?
Sí, i platillos i coses. Passa que ara estem en el moment encara que s'ha d'anar adequant tot, perquè tu ja saps que amb la cria dels animals i tot això no pots fer les coses avui per demà.
Clar.
I això del tema del tancament per la pandèmia, per dir una cosa, ens ha afectat molt, perquè hem hagut de tornar a començar la roda de criar, m'entens?
Clar.
Fins ara amb bastantes inseguretats, perquè tant que tancaven com no tancaven, com que feien el confinament municipal o comarcal, que això es tancava incobertament, perquè tampoc se treballava, i et desballestava una mica tot això. Ara ja sembla que tornem a agafar ritme bo des de juny, juliol...
Sí, ara ja la taula poden ser 10, no? No 6 a dintre.
6 encara, sí.
Sí.
Però el més important no és si són 6 o si són 10, el més important és que no se tanqui.
Clar, que no es tanqui.
A comarcal o tot això, perquè ja entendràs que com nosaltres, i molta gent com nosaltres, vivim de la gent que ve de Barcelona i de fora. Evidentment, doncs, és, quan te tancaven perimetralment, això ho xerraven tot.
Clar, això és clar, és difícil.
Però, bueno, clar. En els moments jo n'he passat bastants. Ara el restaurant té cap als 43 anys ja anar tirant.
De resulta
que n'he passat moments bons, dolents, més dolents, més bons, he viscut moltes coses també, he viscut crisis, he viscut coses, vull dir, ja saps que en 43 anys passa moltes coses.
Home, i tant. I la gent que...
Una de les coses bones, que me'n recordo, que és una anècdota que queda molt gravada, que quan nosaltres vam obrir sense experiència, perquè no teníem experiència de la feina, la meva germana havia treballat una mica a la brasa de caçar, vull dir, però molt poc, i vull dir, una mica a la banyata, el menjàvem a Nadal, però també poquet, no, perdó, amb en Salvador Llona, no menjàvem a Nadal, amb en Salvador Llona. I llavors ho portava, doncs, però era una experiència que la meva germana era molt jove, perquè devia tenir, quan anava a treballar allà, 16 o 17 anys, que la meva germana va començar el restaurant allà amb 18 anys. Tota la màxima experiència que teníem era això. I llavors les ganes de fer-ho bé, de voler treballar bé, i l'il·lusió. Jo me'n recordo que més d'un restaurant de per aquí al voltant ens va dir, oh, això no preocupa gaire, perquè com que no tenen experiència, doncs això no durarà gaire, durarà de Nadal a Sant Esteve, vull dir, no durarà per la falta d'experiència. Doncs mira, estic molt content perquè jo ja m'hi he jubilat, això encara continua en bones mans.
I tant que sí, i tant, has agafat un crac.
Aquells que deien això, això no durarà, resulta que realment no han durat ells.
Sí, 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 ja pots... Ja ho pots ben dir-ho, Pere.
No canvi, no sé com dir-ho, no?
Sí, 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 tens tota la raó.
Doncs ja està, a l'època que anem fent els rostits, anem fent els petits, poc a poc, mica en mica, la meva mare una gran cuinera, perquè la seva mare era una gran cuinera, o sigui, tot és una tradició.
Clar, sí, tant, com ha de ser.
Els plats de la manera de fer-los, diguéssim, per família, doncs fer-los pel restaurant.
Clar.
O sigui, engrandir les mides, engrandir... Però, diguéssim, el mecanisme és el mateix.
Clar, eh? Clar, que sí, que sí. I cuinar-ho sempre el dia abans, com a mínim...
I amb molta paciència, sí. Perquè la cuina és una cosa...
Xup-xup, el que dius tu, xup-xup.
Ràpid, focs petits, il·lusió, sí. Gust, ganes de fer-ho, perquè
clar.
La cuina, si no tens il·lusió, gust i ganes de fer-ho...
Val més que pleguis, tens tota la raó, sí.
I només de començar.
Sí, sí.
I és clar, llavors tot això va anar portant una cosa, nosaltres amb els jovenets, jo devia tenir 23 anys, una cosa així, i la meva germana, doncs, els 18 anys, 19, esclar, tu t'imagines quan la gent està dient, hòstia, que bo, hòstia, que bo, hòstia, que bo, doncs sembla que van fotent injeccions de penicil·lina perquè tot vagi més bé, no? Perquè en el fons ens agrada, doncs, sentim-nos al·legats de les coses que fem.
Clar.
I doncs així, precisament, doncs anant a fer els rostits, els rostits, els rostits. O sigui que el canvi de la carn a la brasa, la carn a la llosa, passar-ho en els rostits o les cassoles, que diguem, ho va fer la pròpia clientela voluntària.
Clar, que va començar a demanar el rostit.
Exacte.
Doncs, Pere...
No tenia gaire sortida fins que vam decidir fer-ho.
Doncs vinga, ho deixem aquí i l'altra setmana ja parlarem a partir d'aquí els rostits i tot això, eh?
I de com va anar tot i de la manera que fèiem l'embotit, de com
va produir aquesta
cuina casolana de família, produir amb una cuina casolana i amb un format de trevià casolà una mica més a l'engròs pel restaurant. Tampoc no a l'engròs, perquè el restaurant és petit. Jo sempre he dit que si es vol fer molta gent, s'ha de fer ranxo, com l'Emili.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Si es vol fer els xup-xups i les coses, ha d'estar tot proporcionat. No pots fer grans quantitats perquè està renyit.
Doncs Pere, vinga, una abraçada, per la setmana que ve. Vinga.
Com m'agrada fer aquesta història, Paco? M'has donat una indició que no sé pas què collons.
Això és bo, Pere. Doncs vinga, bona tarda, bon dia. Adéu, adéu. Nosaltres volem enviar aquí, diguem adéu, però segon dia, si voleu passar-vos-ho bé, si us voleu menjar molt i molt bé, si voleu quedar-vos a dormir, és excepcional, a mi de la natura. Aneu a Tregurà, a l'hotel El Serrat, amb la Rosa, amb en Joan, amb la Eva, amb tots, la família, tot és família, i que bé que es mengi, que bé s'hi està, i que bé t'hi atracten. Recordeu, a Tregurà, El Serrat, que la Rosa, perquè són amics nostres, i des d'aquí, com que jo hi vaig anar l'altra setmana, i mira, me venia bé dir-ho, i ja està, aquí queda. Gràcies i família, que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Dices que el año está siendo fatal, que tienes ganas de que acabe ya, que te has acostumbrado a esta ciudad, pero echas de menos. Que has trazado un plan, cubrir tu nombre con un antifaz, sellar tu capa con la inicial de un buen alter ego y poderte reinventar. Llueve en Madrid, octubre se despide así, los semáforos forman cuadrantes de gente distante.